Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
La notícia del dia té aquesta tarda un nom propi i és l'anunci del govern espanyol en el sentit que implantarà mesures al mercat del gas per abaratir la llum. El ministre d'Energia s'ha compromès a estudiar que les companyies elèctriques no encareixin artificialment el preu de la llum. El ministre ha sortit així al pas de l'alarma social creada per l'increment del preu de l'electricitat que torna a marcar màxims dels últims 4 anys. Álvaro Nadal ha subratllat directament que és el sector del gas el que té responsabilitats i ha anunciat que el govern espanyol vol forçar les companyies gasistes a posar en el mercat el gas a un preu més econòmic. També és notícia a Itàlia perquè una allau a la regió dels Abruços ha causat nombrosos morts a l'interior d'un hotel de la província de Pescara. Ahir l'hotel havia quedat sepultat per una allau com a conseqüència dels terratrèmols que van afectar el centre del país. Una part de l'equip d'emergències ha arribat de matinada esquiant a l'establiment, l'hotel Rigopiano, a 1.300 metres d'alçada, i s'ha adonat de la situació. El primer ministre Paolo Gentiloni ha demanat un esforç important als serveis d'emergència de les zones afectades per aquest terratrèmol i per altres tragèdies. També és notícia, en aquest cas, novament aquí a Catalunya, que el govern ha demanat a la CUP que deixi aparcada la reivindicació del debat de l'IRPF fins que hi hagi independència, diu. Fins dilluns té temps el vicepresident econòmic Oriol Junqueras per negociar amb els anticapitalistes aquest punt i continuar endavant amb la tramitació dels pressupostos. Acabem enmig d'aquest fred que fa, recordant i anunciant-vos la pregunta del dia de demà. Demà serà un dia que dedicarem, en aquest cas, a parlar de Donald Trump. Què és el primer que demanaries a Donald Trump si parlessis un moment amb ell? Aquesta apassionant pregunta us fem per demà. Podeu votar a partir d'ara ja a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bon vespre. Les baixes temperatures han tocat fons aquests dies a Catalunya amb valors de fins a menys 20 graus. Malgrat que molts ens puguem mirar el fred des de l'escalfor d'una casa calenta, l'índex de pobresa a Catalunya arriba al 20% de la població. L'augment de la demanda ha fet pujar el preu de la llum. També els preus dels pisos de lloguer augmenten, sobretot a municipis com Barcelona. El govern ha anunciat que publicarà un índex de referència que ha d'ajudar a regular el preu dels habitatges de lloguer. Avui al Plusvàlua parlarem de la regulació o no dels drets bàsics de les persones. Amb Anna Boza, Pere Guinjoan i Andrea Cavaller, perquè serà Andrea Cavaller, llicenciada per la Universitat Panteón Sorbona de París en dret internacional, especialitzada en propietat intel·lectual i amb una llarga experiència en empreses, qui viu i treballa a Beijing i on es dedica a l'àmbit de la propietat intel·lectual, qui ens ajudarà a entendre una mica aquesta protecció de la creativitat, de la innovació en un país tan complex com és la Xina. I d'això en parlarem a la primera part del programa, de la propietat intel·lectual i de la gestió de marques. I així comencem el Plusvàlua del CES, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, en producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez dels Controls Tècnics i qui us parla, Carla Gràcia. Avui, amb música de Robert Palmer.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Robert Palmer va néixer un 19 de gener, tal dia com avui, del 1949, i es va fer famós com a cantant i escriptor en cançons en anglès, conegut per la seva veu molt reconeixible, molt, molt destacable. Avui el recordarem, el Plusvàlua. I comencem així l'editorial d'avui, que ens porta Joan Maria Solà, secretari del CES, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens diu que el progrés econòmic i la millora del benestar de la humanitat depenen en bona part de la capacitat de les persones o entitats per crear productes o procediments en àmbits tan diferents com la cultura, la salut, l'alimentació o la tecnologia. Aquesta capacitat de creació s'ha de protegir, ja que sense una garantia de poder percebre els beneficis derivats, siguin econòmics o honorífics, no existiria cap estímul en la innovació. S'ha de disposar, per tant, d'un dret a la propietat intel·lectual com qualsevol altre dret de propietat, que ha d'assegurar al creador o titular d'una patent, marca o dret d'autor de gaudir dels beneficis que es deriven de la seva obra o de la inversió realitzada en relació a una creació. Com és de suposar, en el món de la creació, la propietat intel·lectual abraça molt diversos aspectes entre ells i com a més important hi trobem les patents, les marques, el disseny industrial, la denominació geogràfica d'origen i, evidentment, els drets d'autor. La protecció de la propietat intel·lectual és també una salvaguarda per als consumidors o aquells que utilitzen els béns o drets, ja que ofereix la confiança de que un producte o servei disposa de les qualitats i la fiabilitat que s'anuncia. Tot un ampli conjunt d'organismes són els garants d'aquesta protecció. A escala mundial, per exemple, existeix l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual i a l'estat espanyol disposem de diversos organismes especialitzats en la protecció d'aquesta propietat. D'entre ells cal mencionar l'Oficina Espanyola de Patentes, el Registro General de la Propiedad Intelectual i la Sociedad General de Autores de España, SGAE. En definitiva, la protecció i empara de la creativitat i la innovació són un element fonamental per al desenvolupament econòmic i l'avenç social i cultural del conjunt de la societat, un àmbit en el qual cal treballar i invertir. Bon vespre. Avui hem convidat a la senyora Andrea Cavaller. Benvinguda al Plusvàlua.
Moltes gràcies.
La senyora Andrea Cavaller és llicenciada per la Universitat Panteón Sorbona de París en dret internacional, especialitzada en propietat intel·lectual, amb diferents estudis en aquest àmbit i amb una llarga experiència en també diferents empreses. Andrea Cavaller viu i treballa a Beijing, on es dedica a l'àmbit de la propietat intel·lectual. Gràcies per venir aquí, a més, de tan lluny.
Sí, gràcies a vosaltres per invitar-me.
La pregunta obligada avui és: existeixen mecanismes efectius per la protecció de la propietat intel·lectual en general?
Sí, existeixen mecanismes molt efectius per la protecció de la propietat intel·lectual. Estaves mencionant diversos organismes aquí a Espanya. Generalment a la Xina trobes, seria l'organisme germà, així com unes lleis molt similars a les lleis espanyoles, perquè la propietat intel·lectual es reconeix a la Xina des del 1979. I la Xina va entrar a l'Organització Mundial del Comerç el 2001, així que va estar obligada a tindre els mateixos estàndards de protecció que el resta de països membres. Així que trobem un tipus de legislació que és similar a l'espanyola, i amb uns mecanismes de protecció que també són bastant similars. Dintre d'això, clar, cada administració és diferent i cada, diguem-ne, jurisdicció dintre de la Xina, o és una jurisdicció, però cada territori té una protecció més gran o més forta o més fluixa dels drets de propietat intel·lectual. Per exemple, ciutats com Pequín o Shanghai, veiem que la policia està molt més entrenada, molt més instruïda per reconèixer les infraccions, i en zones més, pobres de Xina o on hi ha menys cosmopolites, diria, doncs abans tenen més problemes per reconèixer les infraccions o inclús per conèixer els productes. Me'n recordo que vaig anar a fer entrenar els guardes de, com es diu això, de les aduanes, la frontera al Tibet, i clar, ells no, generalment no tenen productes estrangers, no tenen aquest tipus d'accés, i llavors no els reconeixen, marques que per nosaltres ens semblen evidents o que són molt fàcils de reconèixer, així com de reconèixer la falsificació. Ells no tenen aquest accés, llavors s'ha de pensar que és important, doncs, entrenar-los, i no només a través del govern xinès, sinó també les empreses privades poden demanar als seus representants, als despatxos, que els ajudin a fer conèixer els seus productes a la policia o a la duana o a les diferents administracions xineses. És un país molt gran, clar.
Sí. Quan parlem de Xina sembla que sigui un, però hi ha moltes Xines, probablement, dins del mateix Xina. Anant un pas abans, senyora Cavaller, jo em pregunto, tots els àmbits hi ha la mateixa protecció o hi ha, per exemple, doncs, la percepció a vegades és que patents més farmacèutiques o més d'alimentació tenen una exigència més alta en la protecció?
Clar, sí, això és derivat de del que estava dient abans, de la instrucció dels agents que s'ocupen de la protecció. Llavors, una patent, per exemple, una patent química, com estava mencionant, lligat als farmacèutics, és més difícil materialment reconèixer una infracció i reconèixer una falsificació. Llavors, per exemple, en temes de farmacèutics, molts cops el que intentem mirar és concentrar-nos en l'embalatge per poder veure que sigui de primera vista reconèixer una falsificació. Clar, però això passa a la policia xinesa, com pot passar aquí.
És molt curiós que precisament vostè, que es dedica a la propietat intel·lectual, visqui i treballi a un dels països que han estat més criticats o que susciten més recel davant d'empreses o d'alguns àmbits per comercialitzar els seus productes allà per aquest risc, doncs, de còpia o de producció de falsificació.
Clar, es diu que és la fàbrica del món, i el fabricar molts productes també fabrica moltes còpies. També s'ha de pensar que en allà...
Com vostè diu, sense saber-ho, moltes vegades.
Moltes vegades sense saber-ho, sense que el que tingui els drets ho sàpiga. Jo deia, més als agents, la policia li costa veure si els productes en comparació amb uns altres productes com unes samarretes o unes sabates, sempre és més fàcil que un producte farmacèutic. Però sí, la qüestió és que molts... Per exemple, nosaltres teníem molts casos de gent que proveeix a Xina, que són empreses d'aquí o d'Estats Units o d'Europa en general, i produeix a la Xina, i molts cops no volen vendre al mercat en allà. Llavors els agents, els productors, es dediquen a vendre aquests productes també a la Xina. Llavors seria un producte que no és 100%, no és una còpia, és un producte original, però està venut sense llicència. Llavors això també entra dintre d'una infracció de propietat intel·lectual.
Clar, no és una còpia de la marca, però el producte és el mateix.
Sí, el producte és el mateix. I potser que estiguin copiant la marca, tot igual, eh? Però com però que siguin els productors genuïns d'aquest producte. El que passa que la casa, la diguem-ne, a veure, agafaré un exemple com Nike. Si Nike produeix les seves sabates a la Xina, la casa Nike és americana. Ha passat a vegades, no dic a Nike específicament, però posem, per exemple, que la fàbrica que tenen a Canton es dedica també a vendre aquestes mateixes sabates que fabriquen per exportar als Estats Units, es dediquin a vendre-ho també allà, a Canton. En aquest exemple, posem-ne que Nike no ven a la Xina, no? Que no és el cas. Pues això també passa molt. I hi ha gent que va cap a la Xina amb un producte nou, amb un prototip, i demana diferents fabricants, això és un cas que ens havia passat a nosaltres, diferents fabricants de fer prototips i després agafar el que el fa millor i el que té millor preu. I tot això ho volen per exportar. I un dels fabricants que potser queda descartat es dedica a continuar fent aquest producte perquè ja sap com ho fan i es dedica a comercialitzar-lo a la Xina. Això hem tingut molts casos perquè la gent allà veu una oportunitat de negoci en tot i la propietat intel·lectual, bueno, les còpies, els pirates, els que copien productes, ells mateixos es veuen a si mateixos i la societat els veu com homes de negoci que han saltat en una oportunitat, no com a diguem-ne, criminals, o no és un punt de vista negatiu, és algú que simplement tenia una oportunitat de negoci i ha saltat sobre ella. I hi ha una diferent ètica de negoci que la que tenim aquí. Llavors, generalment, aquests problemes els veiem quan la gent no registra els seus drets a la Xina, perquè els drets que tenim aquí, o sigui, tu tens drets aquí, vostè té drets aquí a Barcelona o a Espanya o a la Unió Europea, una marca aquí, després no es podrà defendre a la Xina perquè no...
És a dir, quan creem un producte, un sistema, un procés, cal enregistrar-lo a tots els països del món per tal que estigui protegit a tot arreu?
Idealment sí. Després, això s'ha de veure segons cada empresa els diners que tenen per registrar i els mercats en els que estan interessats. Nosaltres sempre diem que la Xina és un mercat molt gran. Si s'ha d'anar només a produir, també hem de registrar. No és perquè no venem a la Xina, només produïm a la Xina, que no necessitem registrar, perquè després passen aquests casos de les productores que es dediquen després a vendre en el seu propi mercat. I, a més, és un mercat que, la veritat, avui en dia és difícil de posar de banda, no? Són 1.200 milions de persones. Posem-ne que només hi ha, no conec les xifres exactes, però posem-ne que només hi ha un 10% que és de classe mitjana, i ja són 100.000 milions de persones. Són molta, molta, molta gent. Llavors, no se sap mai, potser en el futur volem realment vendre en aquest mercat, però sobretot mantenir això com dintre de l'estratègia d'empresa, és a dir, que si volem produir a la Xina, inclús si només és per exportació, s'ha de protegir la propietat intel·lectual dels nostres productes.
I com es segueix el procés? Expliqui'ns una mica, faci'ns-ho fàcil per a les persones que potser volen produir a la Xina i l'han escoltat i diuen també hem d'enregistrar la propietat intel·lectual del nostre producte. Què cal fer?
Com hi ha moltes empreses estrangeres, hi ha molts despatxos que tenen a gent com jo, o francès, o advocats francesos, o americans, que ens dediquem a fer de pont entre el client estranger i el mercat local. I podem explicar, sempre diria d'anar cap a un despatx d'advocats, podem explicar quina és la millor estratègia més barata per protegir els nostres productes. Per exemple, no sé, vull registrar la meva marca perquè estic produint, no sé, qualsevol cosa, rellotges a la Xina i vull registrar la meva marca. Obligatòriament haig de passar per un agent xinès que estigui registrat en allà com a agent de marques. No ho puc fer des d'aquí, però ho faria a través del meu despatx d'abogats. Normalment ells es poden, d'aquí de Barcelona, i es poden posar en contacte amb un despatx allà a Pequín o a Shanghai, on sigui, a la Xina, i s'ocuparan d'això. però després també...
És a dir, en qualsevol cas hem de passar per un despatx d'advocats que ens assessori, perquè si no tampoc no...
Sí.
I que ens faci de pont amb aquest agent xinès o amb, amb els organismes propis de la Xina.
Sí, i una web que generalment recomano a la gent... també per tindre una mica una idea dels drets que tenim i si la nostra empresa, per exemple, està preparada per anar a la Xina, per entrar al mercat o per produir, és aquesta web. No sé si
3w.ipr-hv.eu.
Això és un instrument de la Unió Europea, o sigui que ja l'hem pagat tots, i que ens dona assessorament gratuït. Un assessorament mínim, evidentment, no s'ocupen de tots els casos, o ens pot posar en contacte amb els advocats que són europeus i que estan basats en allà. I és un instrument que és gratuït i està financiat per la Unió Europea.
Doncs tornem a repetir, posarem al nostre Twitter, www.ipr, m'imagino, Intellectual Property
Rights
hub.eu.
Sí, doncs ells posen en contacte per la Xina, pel sud-est asiàtic i per Amèrica Latina.
Doncs ho tindrem en compte. Doncs seguim aquí parlant amb Andrea Cavallé, llicenciada en la Universitat Panteón Sorbona de París en Dret Internacional, especialitzada en propietat intel·lectual, que viu i es dedica a l'àmbit de la propietat intel·lectual a la Xina. I parlem justament això, de la protecció, de la creació, de la innovació, principalment a la Xina, però ara, si m'ho permet, senyora Cavallé, deixi'm que li pregunti una mica quina visió té des de fora, de casa nostra, de Catalunya, d'Espanya, de si es fa prou per protegir la propietat intel·lectual.
Sí, gràcies. Trobo que Catalunya i Espanya es fa molt. Els agents, en general la policia, fan redades i accionen ràpidament els drets dels catalans o dels espanyols de protecció. També he vist molta col·laboració entre els organismes d'aquí i els organismes xinesos o europeus. O sigui que trobo que cada vegada més es té consciència, estan més preparats els agents que s'ocupen de protegir aquests drets. Així com l'únic que trobaria així una mica menys... preparats és a nivell dels tribunals. A vegades a Xina tenim tribunals que estan especialitzats, que només tracten de temes de propietat intel·lectual, i llavors els jutges és gent que ha tractat d'això i ha estat formada en això tota la seva carrera. I aquí, per el que tinc entès, són els tribunals civils generals que s'ocupen de la propietat intel·lectual, i llavors depèn de quin tribunal ens toca i dels coneixements dels jutges. Hi ha temes que són molt complicats i entenc que és més difícil pel jutge d'entendre-ho.
Senyora Cavallé, si em deixa, li explico una anècdota. Sí. Fa, doncs ja passant el temps molt, molt ràpid, però fa potser 10 anys que vaig ser a la Xina, i només arribar, jo crec que l'endemà, em venien... llibres, amb una caixa, un munt de llibres que acabaven de sortir al mercat, fotocopiats.
Sí, passa molt.
Clar, això. Jo, que a més m'hi dedico, se'm va posar els cabells de punta, no?, de pensar... si fotocopiem els llibres, doncs els autors segur que no perceben res sobre això. Avui això passa?
Sí, encara passa. I a sobre avui els pots comprar per internet. Per
això és veritat.
Famós, i aquí també, no famós Taobao Alibaba, que es coneix per tot
totalment.
El món. Sí, encara passa. Ara diria que hi ha més possibilitats de tancar aquests tendes online o de perseguir les persones que venen aquest tipus de llibres, però sí, encara passa, no diria al carrer, però diria per internet, si se'n troben fàcilment. Sí.
Avui hem convidat també a la nostra tertúlia del Plusvàlua el senyor Pere Guin Joan, economista, membre del CES, Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i Anna Boza, advocada, a més, que també ens ajudarà des del seu punt de vista i també del CES. Bona tarda, bon vespre.
Hola, bon vespre.
No sé si tenen alguna pregunta. Jo la meva pregunta obligada era, alguna vegada han registrat alguna idea, algun producte, algun procés, alguna cosa, amb propietat intel·lectual? El senyor Guinjoan diu que no.
No, jo tampoc. Tampoc no m'han registrat res.
La veritat és que no.
Però vostè s'ha trobat potser en algun procés en el seu àmbit com a advocada?
Bueno, aviam, és un tema interessant i és veritat que llavors vas a l'estudi del producte en concret per veure quina diferència hi ha amb l'original, per veure on està, on rau la falsificació, on hi ha aquella diferència o no hi ha aquella diferència que fa que sigui un producte diferent o que sigui el mateix falsificat. I és cert que són temes molt interessants, que ara actualment aquí a lo que és Catalunya i a Barcelona tenim els jutjats mercantils, que són els que estan avasats amb això. Home, cada cas concret s'ha d'estudiar, però aquests casos són molt al detall. Perquè, no? Jo era també una pregunta que volia fer. Vull dir que vas al detall últim, no, senyora Cavaller, per veure si efectivament allò està o no està i com ho fan allà a la Xina tan perfecta, que ens tenen a tots tan admirats, també. Com fan això tan estupendo? Expliqui'ns-ho.
Molts cops és perquè són agents, ja són productors de la marca oficial, llavors saben fins al detall com ho fan. Però, bueno, jo això ho he vist. Estant a la illa vaig veure una noia xinesa agafant fotos de les etiquetes i de la roba fa uns mesos i li vaig dir, perquè sé que aquesta noia, tal com estava fent, sé que després tornarà a la Xina i amb aquestes fotos farà còpies de roba, fins a l'etiqueta de rentar, tot és idèntic. Abans, cada vegada més hem de veure pues, altres detalls, no només, per exemple, un abric, sinó també el que és l'embalatge, vull dir, tots els detalls.
Després, i normal... què li va dir a aquesta noia?
Jo amb ella no li vaig dir res, però els hi vaig dir als que estaven venent a la illa, almenys haurien de posar una mica un cartell o alguna cosa que digui prohibit fotografies. No es pot fer gran cosa perquè només estava fent fotografies, però és una cosa que haurien de tindre en ment, que la gent aquesta que fa fotografies així, tan en detall de totes les etiquetes a dintre d'un abric, pues no és perquè...
vol saber si...
No, l'interior no és per saber si...
Per penjar-ho a Instagram.
Exacte, penjar-ho a Instagram i dir que aquest abric es pot rentar amb aigua freda, vull dir, és absurd. I llavors aquestes coses doncs, també han de participar els centres comercials d'aquí o intentar tenir-ho en ment la gent que ven. Però sí, realment fan molts cops compren el producte original, fan moltes fotografies, però sobretot el compren i així fan una còpia exacta.
Sí, hi ha tota una indústria al voltant de la pròpia falsificació.
Sí, hi ha tota una indústria, tenen els seus propis abogats, vull dir, és tot un negoci,
Amb els advocats que els defensen i tot.
Sí, amb els abogats que els defensen i tenen uns... Vull dir, ha millorat molt el tema de la propietat intel·lectual, però també els pirates que es dediquen a copiar també la seva estratègia ha millorat molt, s'han tornat gent molt, molt intel·ligent. Per mi és interessant perquè com a abogat doncs és un més challenging, no? Uh-huh. I trobo casos molt... És un repte, uh-huh. Trobo casos molt, molt interessants. Per exemple, teníem una persona, bueno, un pirata que havia inclús registrat la seva empresa a Suïssa, llavors l'original també, i l'original també produïa a Xina, o sigui, tots dos eren de Suïssa, tots dos produïen a Xina. Quin és el de veritat? Vull dir, havia arribat fins a aquest punt de proclamar-se ell mateix un empresari xinès.
Però probablement l'anterior era anterior, no?
Sí, però clar, l'anterior... el que té drets inicials era el suís autèntic, diguem-ne, però a la Xina aquesta persona no havia... aquesta empresa no havia registrat els seus drets. I la Xina, els policies i els jutges i tots els agents en general miren els drets que tenim registrats en allà. És molt nacionalista en aquest sentit. No els hi val que tinguem una marca a Europa, no els hi val. Això no ho miraran així com hi ha d'altres llocs com la Rússia, que sí que ho miren. I és veritat que en aquest sentit aquesta empresa xinesa es va dedicar a això, es va incorporar a Suïssa i després es va dedicar a registrar els seus drets per tot el món i era com una cursa de veure qui feia més drets a tot el planeta per demostrar més legitimitat.
I al final va guanyar.
Aquest és un cas encara obert, sí. És un cas encara de fondo, una marató.
A vegades deu generar una mica la sensació d'injustícia, no? Perquè la mateixa legalitat fa que no puguis arribar doncs, a una justícia més moral, potser.
Sí, d'un punt de vista ètic, jo he arribat a tindre discussions amb companys bastant fortes, un cop que estàvem negociant amb un pirata que havia registrat una marca d'un dels nostres clients, feia 20 anys que aquesta empresa no podia entrar a la Xina perquè totes les seves marques estaven registrades per aquesta persona, que el seu El seu negoci és registrar marques de totes les empreses del món que hi veu que li agraden i després revendre-les per molt més diners. I jo li deia al meu company, home, aquest home, vull dir, apreta-li més, que aquest home, vull dir, no crea res, no crea treballs, està bloquejant això, inclús treballs pels xinesos, i guanyarà molts més diners dels que guanyarem tu i jo en la nostra vida, probablement per no haver fet res, ni haver produït res, ni res. A mi m'enfadava molt i estava molt frustrada, i ell va dir, bueno, mira, va ser més llest. Saps? Va ser més llest, ha creat negoci, ja està. Quasi amb admiració, no?, el veia, i això és quan un es dona compte que hi ha una diferent ètica empresarial i que un pirata... Un sistema de valors diferents, i que un pirata d'aquests pues, té els seus abogats, té la seva protecció, i la gent no el condemnarà tant, no el veurà com un infractor, com el veuríem aquí, no?
Parlant d'això, parlant d'infractors i de com percebem nosaltres aquesta protecció, jo m'agradaria preguntar-los, vostès perceben que estem protegits en la propietat intel·lectual o no? Perquè, per exemple, hi ha hagut alguns casos com Netflix, una empresa doncs, que ven contingut audiovisual per internet, que va costar molt que arribés a Espanya perquè anunciava doncs, que hi havia una base de pirateig molt forta i que no volia instal·lar-se de moment, no? Va tardar molt més del que hauria volgut. Com ho veuen?
Home, diguem-ne, la qüestió de patents jo crec que està ben protegida a Espanya, no? I la qüestió del copyright relativament també. És a dir, infraccions de copyright n'hi ha a tots els països del món, gent que et ven DVDs de, diguem-ne, d'això. Fins a cert punt això no és perseguible, però jo crec que, no ho sé, i parlo com un absolut profan, això, no? Tinc la sensació que sí, que hi ha protecció sobre, per exemple, sobre el copyright i sobre les patents. Sobre les marques no ho sabria dir, si, diguem-ne, sí. Però la sensació que tinc és que sí. És que si algú aquí a Espanya, doncs, dona aquestes grans marques, no? Nike, que deia la senyora, gosés fer imitacions, això seria perseguit, tinc la sensació.
Senyora Bozán.
Sí, no, jo crec que aquí a Espanya, si més no, hi ha moltes més limitacions que el món xinès, no? A la Xina sempre, per això, és agradable i interessant escoltar-la, perquè, clar, se t'obre una situació de davant que potser aquí la veus de lluny, però que també la consumim. Perquè llavors venim amb els Top Manta, però també ara ha sigut aquí a Mataró, que els van detindre, que els estaven fent ja...
I els productes venen d'aquí.
Vull dir que ja els estaven fent aquí mateix, no? Potser llavors cada vegada també en sabrem més, també nosaltres, no ho sé, com va això, senyora Cavallers, si s'està expandint més aquesta manera inclús de falsificar a tots els altres països, i perquè si ho fan aquí a Mataró, que han agafat uns tallers tèxtils que estaven aquí fent falsificacions, imitant roba de luxe, doncs ja no la fan a la Xina, ja l'estan fent a Mataró. Llavors...
Sí, no, això ja existia. En general, totes les... El que deien és que totes les economies que han anat en períodes de desenvolupament s'han basat en la còpia més que en la creació, perquè és menys costós. Ho explicava un economista un cop a una conferència que vaig anar sobre Corea i sobre Japó, que avui en dia es perceben com a països molt i molt innovadors i que durant els anys 70 i 80 es van dedicar bàsicament a copiar i fer còpies més barates i entrar agressivament al mercat amb còpies més barates, i així és com van aconseguir desenvolupar-se. I a Espanya també, el que passa que el que ho facin ara ja és com anar cap enrere, no? Després a Xina hi ha molts d'aquests pirates que ara justament també s'estan movent a països més baratos, perquè Xina s'està tornant molt car, la mà d'obra, llavors ho veiem molt que ven moltes còpies que venen de Bangladesh o de sobretot del sud-est asiàtic. Jo vaig estar una època, teníem una oficina a Camboya, a Phnom Penh, i allà com s'hi coneixen menys i la protecció és menys sofisticada que a la Xina, doncs també aquests pirates que s'havien format a la Xina, que eren empresaris ja amb medis i amb idees, anaven cap al sud-est asiàtic a fer les seves còpies allà.
Tot un món, eh?
Sí.
S'ha creat, és com un nou sector.
Sí, 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 és tot un nou sector, és tot una nova indústria.
Senyor Guinjoan...
No, potser és anecdòtic, no? Però referit aquí a Espanya i amb el tema del copyright i L'altre dia em va estranyar perquè va sortir al diari la notícia que sortien havien passat al domini públic els escrits, per exemple, de Miguel de Unamuno, que va morir el 1936, és a dir, han passat 80 anys. Això és molt exagerat. A Anglaterra, per exemple, em consta que el límit són 60 anys.
Aquí són 75. De totes maneres, podríem dir que els drets d'aquest àmbit, potser jo hi entenc molt poquet perquè no soc advocada, però una mica més, el món de la cultura, si bé potser en la protecció de productes sí que estem més avançats, en la protecció de la cultura aquí a Espanya encara estem una mica lluny. Per exemple, als Estats Units, quan et baixes una pel·lícula, et poden arrestar. Aquí no, per exemple. No?
Ho deia perquè...
La llei és diferent.
Ho deia, diguem-ne, perquè el copyright... És a dir, les exclusivitats aquestes són monopolis. En principi són, i deixin que parli com a economista, són un mal. És a dir, és privar del consum barat de coses que, diguem-ne, que estarien disponibles a cost molt... És, en aquest sentit, de treu del benestar. Evidentment que hi ha la raó, que és, per incentivar la creació que ho fem, això d'aquí. Ara, clar, en aquest, diguem-ne, en aquest ten content, que diuen els castellans, d'incentivar la creació o afavorir el consumidor, en aquest tema del copyright a mi em semblava... És a dir, 60 anys després de la mort, em sembla molt ja. És a dir, són tres generacions ja, són tres generacions després de diguem-ne, de la persona que ho ha treballat, allò que es protegeix, no? 80 anys, francament, em sembla una animalada.
No, que ara em fa pensar el senyor Guinjoan amb tu, Carla, i els que sou escriptors, amb les vostres obres també teniu aquest gran risc. Com ho feu per preservar la vostra obra, mentre inclús quan l'esteu creant, que no hi hagi qualsevol altra còpia o falsificació, també deu ser important fer aquesta feina vostra?
Sí, probablement vostè com a advocada sí. En sap més que jo.
No, però a la pràctica
no és fàcil.
Perquè una cosa és quan una mort després de 60 anys, però mentre l'estàs creant i sí. L'estàs fent, també suposo que ha de ser... A veure,
la falsificació es fa. No s'espera, 60 anys. És a dir, el mateix dia que jo vaig treure la meva última novel·la, el mateix dia ja estava a les xarxes socials. I això és impressionant.
És impressionant. No?
Però el que passa és 75 anys després de la mort, el que sí que es fan són aquestes grans reedicions, com s'està fent ara, de la Virginia Woolf o de Jane Austen o d'altres autors, que el que passa que a l'editor no li costa res. I llavors doncs pot, a un preu molt econòmic, només de la traducció, doncs treure un producte en el mercat. Un producte que es beneficia de la inversió i la creació d'una altra persona i que arriba molta gent, i això és bo, però que, clar, que d'alguna manera sí que ha d'estar protegit.
La distinció aquesta, Virginia Woolf, en anglès, està al domini públic, va morir el 41, doncs des de l'any 2001. Ja fa més de 15 anys que està al domini públic.
Ara també està aquí al domini públic.
Bueno, la traducció no ho sé, però diguem-ne. Sí. Però en anglès, segurament, els originals, segur. Que Unamuno, que va morir el 36, hagi trigat 20 anys més, diguem-ne, s'havia de pagar...
Són 15 anys més.
S'havien de pagar els hereus d'Unamuno fins ara, diguem-ne, no, per publicar. Mm-hmm. A mi em sembla, francament, que anem molt passats.
Però que són dos
també seria
no?
interessant una... saber quan es paga. Perdó.
No, això, i que també són discursos... És a dir, potser podem adelantar, però has tingut protegida aquella obra d'aquest senyor Unamuno durant tots aquests anys. Potser una mica massa, però el que no pot ser és que publiquis una obra i l'endemà ja estigui totalment
exacte,
a la red. O sigui,
és
que
ens
en anem... Això és l'accés. És a dir, clar. La discussió dels 15 anys, bueno, potser sí. Senyor Joan, entrem, bueno, doncs sí. Ara el que trobo ja, que ja em supera, és que jo vull publicar una obra i l'endemà ja estigui a les xarxes. Clar. Perquè jo m'ha suposat un esforç de temps, de diners, d'intel·lectual, perquè l'endemà ja estigui i qualsevol ho puguem mirar, ho puguem publicar, ho puguem llegir i el que ha fet l'esforç no s'ha partit res.
No només això, sinó que el sector, sinó que el sector ja no només l'autor, sinó que el sector també en rep les conseqüències i per això les editorials cada vegada estan pitjor i estan amb reducció de personal, etc.
Sí. És veritat que 75 anys pot semblar abusiu. L'estàndard de l'Organització Mundial del Comerç posa 50, com a mínim. Després cada país es colleix. Sé que els països d'això de tradició romano-civilista, com a França, com a Alemanya, aquí, és un dret que es, el dret d'autor es considera molt lligat a la persona d'autor. Llavors, és, depèn de doncs, quan ha durat la seva vida i després les generacions posteriors. És veritat que hi ha, no sé, dir que tota la família, els fills, els nets, els rebesnets, els rebesnets, els rebesnets estiguin visquent d'una cosa que escriu un, pues, pot ser abusiu, i sobretot si no es poden no poden tindre accés, per exemple. L'accés a la cultura sempre és més, no sé, important per al desenvolupament general.
També cal dir
general,
quant sí. costa comprar els drets d'una obra d'un homo, sí. per reproduir-la.
Això no estarem... depèn de la demanda, no depèn de l'oferta.
No, depèn de que estem parlant de 3.000 euros, no estem parlant de 100.000 euros. Per tant, no estem parlant d'un producte que sigui molt car.
Ja, i la reproducció d'aquests tipus de productes és barat, cost quasi zero, vull dir... Sobretot si es penja a internet, ja, llavors... No,
ja, segur.
Sí,
no,
zero de reproducció.
Això és molt evident, per exemple, amb la protecció de patent, no? La patent d'una molècula de farmacèutica. Clar, això tinc entès que són 20 anys, em corregirà, sí, si estic sí. equivocat. Aquí també hi ha la mateixa consideració, és dir, donar una patent és crear un monopoli i, per tant, crear un mal en els potencials consumidors d'aquell producte, que hauran, diguem-ne, de posar uns diners que no haurien de posar si hi hagués lliure competència en la fabricació. Ho veiem amb els genèrics. Però està clar, també hi ha veritat que és veritat que s'ha d'incentivar la investigació farmacèutica...
Clar, desenvolupar una molècula tarda generalment entre uns 10 anys fins que es posa al mercat, inclús més. Són 10 anys d'inversió on no es té cap retorn en aquell moment. I llavors per això es fa... 20 anys no em sembla llarg per la farmacèutica, la veritat, eh? Perquè per obtindre tots els permisos per treure un fàrmac es tarda molt. Després és veritat que vam tindre aquest cas als Estats Units d'aquest home que va posar el fàrmac contra la sida a $300, així va decidir unilateralment. També avui en dia...
I hi ha fàrmacs que costen diferent, no? En segons quins països?
Sí, ell va decidir unilateralment aquest, que era un fàrmac que només hi ha aquest fàrmac específic a $300. Després això va incentivar la competència per fer un fàrmac similar, amb una molècula similar, més barata, perquè la patent... El tema és que quan adquirim una patent, el nostre el component... d'aquesta patent estarà públic. Vol dir que d'altres laboratoris el podran llegir, podran investigar i trobar de millorar-ho. Després hi ha molts casos, al final, de farmacèutiques que es dediquen, tenen la mateixa molècula que potser han tardat X tema a trobar-ho, i després fan petites modificacions i ho repatenten.
Una mica com la música, també, que canvies dos o tres notes i ja ho pots tornar.
Sí, ja ho pots tornar. Llavors hi ha gent que fa... Hi ha cases farmacèutiques, vull dir, no, des de segon no són ONGs, això ja ho sabem, que es dediquen a repatentar coses que no... i a crear monopolis i a ser abusiu. És veritat que sempre, tot dret, hi ha un abús, no?, al costat. O sigui, sempre trobem la...
Feta la llei, feta la trampa.
Sí, feta la llei, feta la trampa, sí, sí.
Senyora Andrea Cavallé, ha estat un plaer tenir-la amb nosaltres, molt aclaridor, perquè és un tema realment dens i complex.
Sí, me n'alegro molt d'haver estat aquí i, bueno...
La convidem a participar a l'Àgora per parlar de l'actualitat econòmica.
Sí, moltes gràcies.
Serà d'aquí uns segons, al Plusvàlua.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
L'Àgora. Ta
Doncs seguim amb Robert Palmer, que tal dia com avui va néixer un 19 de gener de 1949 a Anglaterra, i avui per això l'honorem amb aquest, per exemple, Bad Case of Loving You. I comencem així l'àgora del Plusvàlua, parlant de l'actualitat econòmica i social amb els nostres tertulians i la nostra entrevistada d'avui, la senyora Andrea Cavaller, els nostres tertulians, senyor Pere Guinjoan, senyora Ana Boza. Parlem de les temperatures, perquè jo no sé vostès, però a casa meva fa un fred. Aquest matí estàvem a menys 9 graus.
Ostres!
Menys 9 graus. I clar, en una situació com aquesta, des de casa es viu prou bé, però des de fora, tenint uns índexs de pobresa com els que tenim, que arriben al 20%, doncs és considerable la situació. A més, la factura de la llum s'encarirà per l'augment de la demanda aproximadament en uns 100 euros, quan més fa falta. Algunes tenim per un costat la factura de la llum de gent que ja potser no podia arribar a pagar-la i encara ho podrà fer menys, i per altra banda les persones que estan vivint al carrer, que per la seva situació viuen sense llar. Algunes esglésies han obert les seves portes, com l'església de Santa Anna, i han posat llits per a aquestes persones perquè puguin combatre aquests dies de tan fred.
És evident que amb les persones aquestes, diguem-ne, les que viuen al carrer, doncs que no se les pot deixar ni morir ni emmalaltir per causa de fred, i per tant s'han d'atendre. És molt lloable aquesta iniciativa que ha pres la parròquia de Santa Anna i altres institucions que puguin prendre. Sembla que els poders públics ho haurien d'agafar de la seva mà, això, no? No sé si són ajuntaments o la Generalitat o qui sigui. Però del tema del cost de l'electricitat, aquí a Espanya en general tenim una electricitat molt cara, i en part ens ve perquè hem pres decisions que en un determinat moment podien semblar valentes, però que encareixen molt la factura de la llum, que és el gran moviment que es va fer fa 10 anys en pro de les renovables i en particular de l'energia eòlica, que és una energia extremament cara. Per què? Perquè l'energia eòlica només es produeix quan fa vent, i en canvi les empreses d'electricitat han d'assegurar la cobertura del subministre, faci vent o no en faci.
Però, senyor Guinjoan, no em dirà que la factura de la llum és tan cara perquè estem invertint en renovables, o hem invertit en renovables?
En bona part, sí. Som els campions d'Europa amb energia eòlica, en part també és el lloc on estem situats. No s'ha invertit tant en solar, que també és contingent. I això encareix molt, perquè, clar, hem de tenir dobles instal·lacions. Perquè, com que no fa vent sempre, i la demanda elèctrica pot ser que hi sigui com és ara, que no fa gaire vent, però que fa molt fred i, per tant, hi ha gran demanda, les empreses productores d'electricitat han de tenir capacitat de produir electricitat amb altres fonts que no sigui el vent, sempre disponibles, i això és molt car, clar.
Senyora Boza.
No sé, aviam, clar, les empreses han de guanyar diners, hi ha una necessitat, necessitem llum, necessitem electricitat per escalfar-nos. El que sobta i potser indigna és el punt aquest de que quan més la necessites, doncs més te la pugi, no? I llavors, clar, jo, no és que no vulguis que no us guanyin la vida, però clar, sempre és a costa de la sensació que tens, no? De nosaltres, dels que ho necessitem, o és que com que s'ha d'entendre que hi ha famílies que se'ls ha d'ajudar, ells no volen reduir els beneficis i ens apugen a nosaltres l'electricitat perquè cobrim el que, per altra banda, potser deixin de guanyar. Perquè, clar, ara hi ha, si vols, una conscienciació social de que, efectivament, hi ha una pobresa energètica que també s'ha de cobrir. No sé, jo crec que hi ha moltes coses damunt de la taula que no és que no vulguis que no es guanyin la vida, però el que t'indigna és que sembla abusiu. Jo crec que és aquesta sensació. Vull dir, no, potser sí que hi ha hagut una mala economia, hi ha hagut eòlic, que ja ho sé que és l'oferta i la demanda, però en situacions, vull dir, no, a menys 9 i que se't pugi i que ja t'estigui dient que et costarà 100 euros més car l'any, són diners, i és una situació que tampoc és escollida per nosaltres. Vull dir, quina solució tenim? És que no tenim, és com un monopoli.
És que aquesta és la qüestió, no? Fa un temps es va decidir privatitzar, fer el salt d'alguna manera a la privatització d'una energia que era pública, amb unes instal·lacions que eren públiques fins aleshores, i es va decidir privatitzar per tal de fer més competitiu el mercat. Però sembla que no ho sigui. ara mateix? Perquè no hi ha un marge de negociació, senyora Cavaller.
Sí, jo volia tornar a això de, que dèiem de les renovables. Bueno, potser falta altres empreses renovables competint dins del mercat espanyol per rebaixar el preu. Tornant cap a la Xina, l'electricitat 80% es fa per la crema de carbó. I així tenim aquestes imatges apocalíptiques i aquest aire irrespirable. Doncs, a vegades, veient-ho des d'allà, preferiria pagar 100 euros més i poder respirar que pagar més barat, perquè l'electricitat d'allà és molt, molt, molt barata. També té molta subvenció estatal. Però sí, així, especialment ara a l'hivern, que ara mateix a Pequín avui feia menys 19 graus.
Aquí ens queixem, no?
Sí, no. Sí, menys 19 a la ciutat.
Menys 19,
clar, sí. L'aire, ja sé, la previsió és que l'aire sigui irrespirable els propers dies perquè estan cremant carbó per crear electricitat.
Aquesta és una altra, no? Diguem-ne que està clar. És fàcil produir electricitat barata cremant carbó. Aquí a Espanya, com sabeu, a carbó ja apenas se'n crema. Hi ha un parell o tres de punts que per raons socials, per protegir la mineria local, però carbó ja no se'n crema. Clar, el gas natural és més car que el carbó. És molt més net, però és molt més car. I després també l'altra gran font d'electricitat, la hidroelèctrica, no és gran cosa. A més, aquest any no ha plogut i, per tant, no hi ha gaire producció hidroelèctrica. L'altra gran font és la nuclear, doncs que també té els seus problemes, diguem-ne, no? A França, per exemple, tenen electricitat més barata que nosaltres, perquè França, des de fa molts anys, des de fa dues o tres generacions, van fer una gran aposta nuclear, i crec que és més del 80% de la producció elèctrica francesa és d'origen nuclear.
Tot i que ara les tenen parades, bastant aturades. Sortia un informe fa poc.
Potser sí, però vaja, però segueixen amb grans participacions del nuclear dins de...
Doncs una mica el que jo volia preguntar-los avui era perquè parlem doncs, de la llum, que és un dret bàsic, això ho hem vist amb el tema de la pobresa energètica, i un altre dret bàsic és el tema de l'habitatge. A Barcelona els lloguers estan pujant a un ritme bastant insostenible per les persones que hi viuen. Tenim els preus de lloguer més alts de tota Espanya, i el que ha fet el govern, el que ha decidit, és regular aquests lloguers en 115 municipis a través d'un índex de referència que ajudi els consumidors a tenir una referència, mai més ben dit, per saber si el seu lloguer, el lloguer que paguen és elevat o no. Jo volia preguntar-los, estan d'acord amb aquesta proposta del govern? Ho veuen considerable o no, senyora Boza?
Bé, sí, jo considero que sí, en el sentit que s'ha d'entendre que tot propietari vol treure el màxim rendiment dels seus béns, i en té tot el dret, perquè dèiem d'un amunt, o que si són 60, 70 anys, però que li dèiem un bé immoble que li treu més rendiment. I si pots fer un bon lloguer, doncs tot això que treus millor que les obres. Segur que el net d'un amunt, però hagués preferit un edifici.
Segurament un constructor, com a pare.
Llavors, està bé, perquè ja sabem que és per això, però clar, també s'ha de posar un topall, que no pots ser que se't pugis, faci impracticable viure a Barcelona, o que es converteixi a Barcelona simplement, o s'envelleix la població, perquè llavors tampoc la gent jove tampoc no té accés a un habitatge. Per tant, jo considero que hi hagi un control, sí, perquè per no treure-ho d'allò. Ara també diuen que hi ha l'inconvenient, no?, que ha influenciat negativament doncs, els pisos aquests turístics, l'especulació. Bueno, lliure mercat, però un control de preus i de tot per fer una situació justa d'edat, de butxaques i una ciutat on es pugui viure.
Vostès són joves. Jo he viscut amb la llei d'arrendaments urbans, diguem-ne, d'en Franco.
Sí.
I aleshores, que els lloguers estaven limitats i eren molt barats, per qui tenia la sort de tenir-ne un, la veritat és que no hi havia cap oferta de lloguer. Era impossible llogar un pis a Barcelona. Perquè els propietaris no s'avenien amb aquella regulació a llogar. A mi em sembla que el que està passant amb els lloguers a Barcelona té a veure sobretot amb la pressió de la demanda. L'oferta és la que és. No es pot edificar més a Barcelona ja. I, per tant, si augmenta la demanda, augmentaran els preus. No es poden oferir més preus, més pisos a Barcelona. No es pot construir més. Clar, si hi ha més demanda per part de turisme i de milionaris estrangers que volen tenir el seu raconet a Barcelona, etc., Francament, haurem de pensar que les persones normals que vivim aquí haurem de pensar anar a viure doncs, a 10 quilòmetres del centre de Barcelona, que és on trobarem lloguers a l'abast.
I això és el que s'ha de fer o cal intentar protegir una mica el mercat dels drets més bàsics?
Si raciona el mercat, si fixa preus, es trobarà que l'oferta desapareixerà. Això és així. El propietari no voldrà llogar.
Però potser no hem arribat encara en aquest accés de que tothom vingui només, que sigui una ciutat d'inversió només. Vull dir, també encara som bastants que estem aquí vivint i movent-nos.
Cert, no? Llavors, cert, però...
Certa regulació pot permetre, almenys, que aquests continuïn podem venir, si no farem fora, tot, diguéssim, els joves que han de venir, i els que hi som, amb prou feines hi podrem mantindre'ns.
Fixi'ns el que ha passat en Venècia, per exemple, no? La gent no hi viu, la gent de Venècia no hi viu a Venècia. O
prop d'aquí. I això, ens hem de venir, aquesta situació?
A Sant Feliu de Guíxols, la gent de Sant Feliu viu a Llagostera, no viu a Sant Feliu, només hi viu.
Però ens hi hem d'acomodar, aquesta situació, això és el que pregunto.
Si ho pretén regular, clar, allò, hi hagin ciutadans A i ciutadans B, no? Els que tinguin els seus avis que siguin de Barcelona tindran el dret de llogar un no sé què a Barcelona. El qui no tingui aquesta targeta no podrà viure a Barcelona. Em semblaria encara molt més injust.
Senyora Cavallis.
Sí, jo...
Com és el Peguin?
Com ho tenim per allà?
El lloguer és similar, eh? El preu sí? És similar al de Barcelona.
Caram.
Que té, o sigui, el jovent xinès no pot viure a la ciutat, al centre de la ciutat. Els meus companys del despatx doncs havien d'agafar transports durant 2 hores per arribar cada dia. I això són
2 hores, Déu-n'hi-do.
4 hores al dia. És els que visquien més lluny. Però, en general, la mitja era almenys 1 hora per arribar al treball. Són 2 hores la teva vida dintre d'un metro a Xina és bastant dur, és molt, molt dur. Sí, a Barcelona ho veig amb les meves companyes en general del col·legi, m'expliquen que no es poden ja permetre una casa aquí on viuen els seus pares, al seu barri, pensen en comprar fora sempre. No sé, a mi em fa pena aquesta situació i veure barris de Barcelona que s'estan quedant buits i que són només pisos de turisme o sigui, lligat al turisme, perquè abans la gent, els turistes venen a Barcelona pensant en una ciutat amb encant i amb una gent local amb encant, també fan part de l'encant de la ciutat, no? Els habitants, i si al final tenen pisos completament buits i zones de Barcelona com el Gòtic i tal, que vaig anar-hi aquest estiu després de molts estius, que era com, no sé, era com estar a un festival de rock, hi havia tanta gent que es podia caminar per sobre de la gent, impossible.
I per sobre de les llaunes.
Sí, per sobre de les llaunes, i a més un tipus de tendes que eren tot de, no sé, amb gelateries una al costat de l'altra, no sé per què, i totes les tendes més tradicionals i antigues i més d'encant, tot aquest encant...
Han hagut de plegar.
Sí, han hagut de plegar. Al final, bueno, també plegaran els turistes, després d'haver-ho tornat Barcelona en un PortAventura.
També plegaran.
També plegaran, sí.
Senyora Cavallé, queden 2 minutets i m'agradaria no perdre doncs, l'oportunitat de preguntar-li, perquè la setmana que ve analitzarem millor les conclusions del Foro de Davos, que encara s'està duent a terme, d'aquest 2017, però la Xina és, sens dubte, un dels elements clau per a aquesta nova etapa i per al món. Com es veu des d'allà les relacions amb Estats Units ara, amb aquest tram que començarà la Casa Blanca i amb aquesta nova situació d'Europa, doncs de no entesa, sembla, amb els Estats Units per al conveni que no s'arriba a firmar?
Sí, jo, bueno, per el que he vist fins ara del Foro de Davos, Xi Jinping, que és el president de Xina, ha sortit com el gran superstar del Foro i promotor de la globalització i promotor d'un mercat obert i d'unes fronteres aixecades. I crec, sabent que entrarà dintre d'un segon mandat i que, segons es diu, voldria quedar-se més temps del que tradicionalment els altres líders xinesos s'han quedat, està tenint més, agafant més posició internacional, no? Tradicionalment la Xina havia estat un país menys present i menys vocal en el comerç internacional, i ara ho està sent molt més. I llavors, si Trump se'n va més cap a un costat de Rússia, no és una aposta guanyadora. Si haig d'apostar per algú, no seria per ells. És el moment que Europa es posi en línia amb Xina i decideixin doncs, crear el seu propi, no bando, perquè no farem bandos, però un apropament més directe cap a la Xina, cap als Estats Units.
Seria realment un panorama curiós. Estats Units seria... amb Rússia i Europa amb Àsia.
Sí, amb Àsia i amb una Xina que està sent pues, la campiona de la globalització. No? Això és bastant graciós.
Moltes gràcies, senyora Cavaller, per la seva visió i experiència. Moltes gràcies, senyora Boza, senyor Injoan, per haver estat amb nosaltres. Com sempre, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES, a la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez als controls tècnics i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens retrobem dijous vinent.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.